Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert. En marxa a aquesta hora la reunió del comitè tècnic que ha de decidir si la suspensió total del servei de Rodalies s'allarga durant tot el dia o si hi ha algun tipus de previsió de reobertura, això després de l'accident ahir a Gelida, l'Alt Penedès, en què va morir el maquinista d'un tren de l'R4. Anem fins al Departament de Territori. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, aquesta hora acaba de començar aquesta reunió del CECAT. Estava previst que ho fes mitja hora abans, però han anat arribant en comptabotes els membres que formen aquesta reunió, com per exemple el conseller Dalmau i també la consellera Parlon. Una reunió que ha de servir per confirmar si es manté aquesta suspensió de Rodalies durant tot el dia, tal i com ja ha avançat el ministre Òscar Puente. També si demà es restableix aquesta circulació, si es fa de manera total o de manera parcial. Sobre la taula també hi haurà saber aquestes dades d'inspecció exhaustiva de la xarxa ferroviària que s'ha estat fent des d'aquesta matinada. La consellera de Territori, Sílvia Pànez, que ja justificava que s'havia hagut de suspendre el servei per motius de seguretat. Una reunió que quan acabi les declaracions hauran de ser al Palau de la Generalitat. Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Territori.
I abans també ho havien sentit, la P7 continua tallada en sentit sud a l'altura de Martorell per risc d'esfondrament. Sapiguem l'última hora de l'estat del trànsit en aquesta i altres vies. Equip viari, Mariluz García, bona tarda. Mariluz García, bona tarda.
Cua, hola, bona tarda. Hi ha aproximadament un parell de quilòmetres de cua a la P7 a l'altura de Gelida, en sentit sud, on hi ha un carril tallat a causa dels treballs que s'estan fent en aquest punt. S'espera que es tallarà a Martorell a partir de les 6 aproximadament. Cues també a la mateixa P7 entre Sant Cugat i el Papiol, en sentit sud, a causa d'un altre accident del matí. I destaquem també la C32 Nord a l'autopista del Maresme, amb retencions a l'altura de Mataró, direcció Barcelona, per una altra topada. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Més notícies, Roger Santaló.
A Còrdoba, la Guàrdia Civil ha confirmat que encara hi ha dues persones desaparegudes de l'accident ferroviari d'Ademuz. Anem fins allà, Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Hi ha 45 denúncies per desaparicions i fins ara s'han recuperat 43 cadàvers. El general de la Guàrdia Civil Andalusia diu que es busquen dues víctimes més entre la ferralla dels vagons de l'Àlvia.
Ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones, y todavía nos queda trabajo porque está todavía el tren a medio desguazar.
I és que les feines de rescat són molt complicades pel desnivell a la zona i ho fa encara més difícil la intensa pluja que cau a aquesta hora. Encara no s'ha pogut començar a aixecar cap dels vagons de l'Àlvia accidentats. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Ademuz.
El Parlament Europeu suspèn l'acord comercial amb els Estats Units que es va firmar l'estiu a Escòcia després de les amenaces de Trump d'imposar un 10% d'aranzels addicionals als estats que s'oposin a l'annexió de Groenlàndia. Estrasburg, Sara Riera.
Bona tarda. El Parlament entén que aquestes amenaces comercials incompleixen el pacte i no ratificaran l'acord que preveia, recordem, un aranzel del 15% a la majoria de vendes europees als Estats Units i eliminar els gravàmens als americans en el mercat europeu. Bert Lange és el president del Comitè de Comerç Internacional.
Fa només uns minuts hem decidit congelar aquesta legislació. Cosa que significa que hi ha hagut un trencament dels acords d'Escòcia per part del president Trump, que va anunciar un 10% d'aranzels per als productes europeus.
Sara Riera, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, evoluciona favorablement i ja ha començat a moure's a poc. L'equip mèdic de l'Hospital Vall d'Hebron, que supervisa el cap de l'executiu, ha actualitzat el seu estat de salut l'endemà que sortís de la unitat de cures intensives i passés a planta. En el comunicat diari, els metges també afegeixen que Illa continua rebent el tractament antibiòtic i que a les últimes hores ha continuat recuperant forces. Recordem que se li ha diagnosticat una infecció a la zona lumbar per culpa d'un bacteri que dissabte a la tarda el va obligar a ingressar a urgències.
I el jutge deixa un pas de judici al presumpte cap d'una trama de pederastes que haurien tingut sexe amb una nena de 13 anys que després va tutelar la Generalitat. Es tracta de la tercera investigació contra aquest home que ja s'enfronta a una petició de pena de més de 100 anys de presó per haver ofert la menor a d'altres homes i haver gravat les agressions sexuals. Barcelona, Maria Núria Revetlla.
Bona tarda. El jutge el torna a deixar amb ell a un pas de judici i a un dels homes que hauria participat en les sessions de sexe que feia l'encausat a casa seva a Barcelona amb aquesta menor. El magistrat remarca que hi ha més persones implicades, però ni la noia les ha reconegut, ni hi ha prou evidències per portar-los a judici, malgrat que hi ha múltiples converses de WhatsApp. El principal encausat ja està pendent de judici per dos casos més vinculats amb les agressions sexuals contra la nena, que arran dels fets va passar a tutela de la Generalitat. Maria Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Sònia Obliart.
A les 9 del vespre, Slavia de Praga, Barça, partit de la setena jornada de la Lligueta de la Champions masculina. Els de Hansi Flick són 15ens hores d'ara. Com sempre, des d'una hora abans, a les 8, podeu seguir la prèvia del partit amb la TDT. Ter Stegen del Barça i Fran Beltran del Celta han fet avui el seu primer entrenament com a nous jugadors del Girona. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha imposat una multa econòmica a l'Espanyol per alteració de l'ordre de caràcter greu a les acaballes del partit de divendres passat contra el Girona. La sanció pot anar dels 3.000 als 6.000 euros. A més, l'RCD Stadium queda amenaçat de tancament. Encara en futbol, el Barça femení s'enfronta avui a l'Atlètic Club a la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya. Aquest Barça Atlètic Club començarà a les 7 del vespre i es podrà seguir en directe per TV3 i també al Tot Costa. En bàsquet, el Manresa rep a 3 quarts de 9 el Neptunas Klaipėda, lituà, en partit de l'Eurocup de bàsquet, i la Penya juga a casa 2 quarts de 9 contra l'Elan Chalon francès a la Champions FIBA.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de l'Eternitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per 20 et sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
És una tarda complicada, després d'un dia complicat, després d'un altre dia complicat, després d'un cap de setmana complicat. En marxa a aquesta hora la reunió al CECAT, la reunió que ha de valorar quan es reprèn el servei ferroviari i una mica quina és la situació ara mateix. Recordeu, tots els trens segueixen aturats. A aquesta hora no circula cap tren de Rodalies ni de mitjana distància al nostre país. I a aquesta hora, doncs, la prèvia del tall a l'AP7. A les 6 es produirà el tall en el sentit sud de l'AP7, un tall que pot durar dies. No especifiquen quants, és una qüestió de seguretat. A aquesta hora ens seguirem molt pendents, perquè això, a partir de les 6, perdem una altra via important del país per motius de seguretat. No teniu ganes de berenar una mica?
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Perquè no podem perdre les coses importants i el berenar arriba. Forn de Cabrianes arriba a casa vostra. 607-07-0901. És tan fàcil com enviar un WhatsApp i dir vull enviar-li berenar a tal persona. I nosaltres us direm ok, perfecte, ho fem i l'enviarem. I la persona estimada el rebrà i estarà molt contenta. Catalunya Ràdio us fa feliços. 607-07-09-01. És que si no li posem una mica d'alegria al dia, noi, això avui va cap avall. No, aixequem l'avió, ho anem aixecant. Avui ha rebut un paquet la Paquita. La Paquita ha rebut un paquet, sembla un conte. Paquita, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Tu has rebut un paquet i no saps ni què hi ha dins del paquet.
No, ni sabia què fos per mi. O sigui, que era pel meu fill, que em portaria en un paquet, m'ha dit.
Doncs és per tu, eh?
Ja. M'ha estranyat molt que hi hagués el meu nom, que és raro, però...
Escolta, Paquita, fem un unboxing en directe?
L'obro?
Sí, sí, vull dir que exacte, que l'obri, sí, sí. A veure què t'hi trobes, a veure si hi ha una sorpresa aquí, a veure.
Ara l'obro.
A veure, la Paquita està obrint el paquet. El paquet de la Paquita. Mira quin soroll que fa el paquet. Carai, et diuen que és l'enfonsament del Titanic i t'ho creus, eh? Ai, què hi ha, Paqui? Què hi ha?
Una coca de suposo que deu ser de xocolata.
Home, i tant, que és de xocolata. I qui creus que te l'ha enviat, aquesta coca?
Pues no sé, si el meu fill diu que no, però la meva germana.
I com es diu la teva germana?
Mari Carme Massip.
Mari Carme Massip, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola, Paquita.
Hola.
Quina sorpresa.
Mari Carme, per què li has volgut enviar la coca a la Paquita?
Doncs, primer de tot, perquè me l'estimo moltíssim, perquè és un puntal, un referent a la meva vida, és la millor germana que puc tindre, i també perquè és de part de tota la família, dels seus fills, dels seus nebots, nebodes, joves... Tothom està implicat, tothom està escoltant la ràdio, perquè ens l'estimem molt.
Que bé! Paquita, com et quedes?
Molt emocionada.
Està emocionada.
Home, és bonic això, Paquita?
I tant que és bonic. Primer que no ho esperava. Ja està, no estic molt contenta, encara que no, estic molt contenta.
I escolta, Paquita, digue'ns tu alguna cosa de la Mari Carme, com és la Mari Carme com a germana?
Com ella diu, la més maca del món.
Que bé, ostres, escolta, avui ha estat fantàstic, això.
Que no ens ho venim molt, perquè si no, malament.
Home, si no, no t'hauria enviat una coca, ja, per començar.
Ja, perquè a vegades la gent és molt germans i n'hi ha manera, i allò, doncs mira, no s'entenem molt.
Que bé. Doncs mira, avui hem compartit aquest moment de ràdio preciós amb l'unboxing del paquet de la Paquita i amb la Mari Carme fent-li aquesta sorpresa. Mari Carme, Paquita, enhorabona per aquesta relació tan maca que teniu i a seguir amb aquesta alegria tota la vida.
Sí, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies.
I a la tarda tenim aquestes coses. Passem dels trens que no funcionen a l'emoció de la Paquita i a la crònica negra. Rebeca Carranco, bona tarda.
Bona tarda, m'agrada molt, l'emoció de la Paquita, perquè venim d'on venim.
Sí,
i
ens feia una mica de falta, que sí.
L'emergència, i estar tota l'estona doncs, estressats i preocupats, és una alegria, doncs, això, aquestes mostres d'amor...
Doncs tornem-nos a preocupar. Avui la Rebeca, periodista del País, ens vol parlar, per exemple, d'un dels ensurts de la setmana passada, perquè vam acabar la setmana amb un ensurt molt bèstia, que després no va ser res, però mentre no sabíem què era, vam patir. L'aeroport del Prat i l'avís de bomba en un avió de Turkish Airlines. Sabem ja la persona que va fer aquesta broma, se suposa, que va provocar tot aquest enrenou?
Mira, la Guàrdia Civil... està esmerçant tots els seus esforços per intentar saber qui és aquesta persona. La resposta ràpida és no ho saben encara.
Sí, encara no l'han trobat.
Encara no ho saben. Això estan acabant l'atestat, l'informe policial que haurien d'entrar al jutjat. Jo aquest matí estava parlant amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'escolteu això, el Prat, teniu alguna causa? No, encara no hem rebut res. I una mica la idea que em traslladava la Guàrdia Civil és que som molt conscients que és difícil, però que també hi ha la voluntat d'enviar aquest missatge de no es pot fer això. Es va activar una emergència màxima, fins i tot aquest vol de Turkish Airlines va estar escoltat per un altre avió francès i després aquí es va activar tot un protocol de crisi i nosaltres intentarem fer tot el possible per trobar aquesta persona que, amb aquesta idea del que sembla una bomba, va activar doncs, una de les crisis més grans que hi ha hagut en els últims temps.
Es confirma que el que vam explicar aquell dia és una persona que semblaria, per fer una gracieta, genera una xarxa wifi parlant d'una bomba.
Sí, això de generar una xarxa wifi, jo crec que ho hem escrit així, però que potser a l'oient ens costa una mica de... És una mica, sembla com sofisticat, i aquí el que es fa és, tu tens el teu telèfon i segur que si algú s'ha connectat amb a internet, amb el seu portàtil, amb el seu telèfon, tu el que fas és tens el teu telèfon...
Et comparteixes internet, no?
L'obres, el comparteixes i llavors tu el trobes i et connectes, trobes el nom, en aquest cas, moment, iPhone,
diu,
Garriga.
iPhone
vas allà?
De Francesc, diu el meu. Vale, el teu iPhone, què diu? iPhone de Rebeca?
iPhone,
vaja,
iPhone
no, Rebeca. No sé si iPhone
sí,
o... Sí, iPhone,
sí, Rebeca. Llavors, en aquest cas, en lloc de dir iPhone de qui fos, van posar una cosa així, perquè això ho veu un passatger, ho comunica i després els costa com trobar-ho, és... Bomb at 9:30. Sí, una bomba explotarà a les 9:30. Llavors, això, quan aquesta passatgera ho veu en totes les xarxes wifi que li surten aquesta, fa aquest avís a la tripulació, això és a l'alçada de Sardenya, i aquí el que s'activa és un protocol que tenen ja com molt treballat d'avaluació del risc. Llavors, això, la companyia fa també una avaluació pròpia d'aquest risc i és el comandant qui decideix en aquell moment llançar aquesta idea del Mayday, no? De dir, estem en una situació de màxima emergència dins d'aquest vol. És veritat que això passa a Sardenya, i si tenim una mica el mapa al cap, veuríem que segurament l'aeroport de Roma està més a prop, o fins i tot si entres cap a la península, potser el de Palma et queda una mica més a prop. Llavors, una mica el que ens deien els experts quan parlaven d'això és fan això perquè estan obligats a fer això i perquè, bueno, tenen, hi ha el perill de que això existís, però que sí que en algun moment sí que es dona una mica la idea de, vale, hi ha aquesta emergència, però no ens cal aterrar en l'aeroport més proper i més immediat que trobem, podem arribar fins a Barcelona, que era el destí que tenia.
Era una broma, és la teoria o la principal
aquesta
línia d'investigació.
Aquesta és la hipòtesi que té la policia, que és que la persona que fa això ho fa per fer una gràcia, però jo insisteixo molt, eh? Què suposa aquesta suposada gràcia? Doncs que al Prat es crea la comissió de crisis que està la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, la directora de l'aeroport. Es busca un lloc perquè aquest avió pugui aterrar. S'està donant voltes a la zona aèria fins que s'aconsegueix fer tot això. Quan es baixa, es mira els passatgers, es passen les maletes, es mira tot l'avió, la tripulació ha mirat tot l'avió. És a dir, això que ara diem van fer una broma i ja està, va comportar una activació màxima de tots els elements de risc i d'emergències que s'han previstos a l'aeroport per situacions que poden ser reals.
I això pot tenir conseqüències legals.
Doncs això és el nostre Codi Penal en concret, això ja ho té, ja ho contempla, és un delicte de desordres públics, o sigui, la part més baixa, per dir-ho així, és un delicte de desordres públics, que és quan tu estàs fent una falsa alarma d'aquesta mena que implica que es mobilitzin serveis públics com la policia i que es genera una situació d'alteració d'aquest ordre. Això pot ser una multa, però pot ser un any de presó. És a dir, que si finalment troben aquesta persona que canvia el seu nom de la xarxa wifi i és una persona penalment responsable, no? Perquè imagina que sigui un xaval de 13 anys, no? Oh. És a dir, que sigui...
Que podria ser, també, clar.
Que podria ser, no? Doncs això té conseqüències, i ho veiem perquè quan hi ha gent que truca al 112
i fa bromes.
Ho hem vist segurament en la cosa, en la part més que potser tothom hem viscut, a l'institut. Hem de desallotjar l'institut perquè hi ha hagut una falsa alerta de bomba. Doncs això, aquestes coses s'investiguen, i sobretot amb aquesta idea de no feu bromes d'això, perquè les autoritats se les han de prendre seriosament i a més suposa un desgast i una mobilització de tothom.
Clar, l'avió era ple, o anava bastant ple,
sí,
d'Istanbul a Barcelona. Hi va haver pànic a l'avió? Ho sabem, això?
El que ens diuen és que no, perquè la tripulació a més està com molt entrenada en això, i llavors el que van notar, segons ens diuen, és que, bueno, va trigar una mica més a l'aire d'aterrar-ho, la gent no sabia molt bé què passava, i que és una vegada quan ja estan a terra i es comença a mirar tot i tothom comença a tenir accés a les informacions, veuen que aquest era l'origen de la situació. Però si segurament si la gent, els passatgers que van allà, saben que hi ha una alerta perquè pot haver-hi una bomba a l'avió, això pot generar un caos que pot ser pitjor fins i tot que aquesta pròpia alerta, no? De la
situació de por.
La gent. Llavors això és una cosa que tenen molt present de comunicar l'essencial o dir que és una qüestió tècnica i donar voltes abans d'explicar.
No és el primer cop que passa això. Hi ha hagut casos similars.
Calcats. Mira, bueno, calcats, pràcticament igual. El febrer de l'any passat, això jo preguntant, just quan va passar i em van dir a fons policials, no, sembla que és això, dic, ostres, que raro, no és tan raro. El febrer de l'any passat, un vol d'American Airlines, un altre passatger, va fer aquesta brometa. Sí que ho va fer abans de pujar a l'avió, va activar dient que hi havia una bomba en aquest avió, i el que no van fer va ser pujar, però van trigar 4 hores en poder sortir.
Buah.
O sigui que també una situació de
consell
pànic.
No feu bromes.
Les que vulgueu,
sí,
però no amb bombes d'avions.
Ja no amb bombes d'avions, exacte.
Fora bromes, i ara un tema encara més seriós. Un temps que fa dies que dura, la sostracció de la Gina, una nena de 5 anys al Prat, se la va endur el seu pare. Mm-hmm. On és ara?
Doncs aquesta nena ara mateix està en un centre de protecció de menors a Itàlia. Això la, passa el 13 de desembre al Prat de Llobregat. La seva mare, Laia, ha d'anar a buscar la seva filla. Ella té la custòdia, el seu pare la té els caps de setmana, cada 15 dies, i no a dormir. I sempre la deixen davant de la comissaria dels Mossos, perquè així ho han pactat, així ho ha demanat el pare. Va, no torna la nena i ja de seguida posa aquesta denúncia. Tenim la molt bona notícia de que el 23 de desembre ja saben que aquesta nena està a Itàlia amb el seu pare, que és argentí amb doble nacionalitat italiana, que ja estava mirant si estava allà. I llavors, a partir d'aquí, s'obre un procés molt i molt complicat, que és doncs, aquesta repatriació d'aquesta nena una altra vegada aquí, amb la seva mare, on ja hi ha resolucions judicials que diuen que la mare és la que tenia la custòdia.
I per què no ha tornat encara?
Doncs perquè aquests processos tenen, es regeixen per un conveni de l'AIA, que és una cosa una mica complicada, i aquí el que ha decidit Itàlia és que ells han de decidir per ells mateixos com a país sobirà què és el que més li convé a aquesta nena. La nena estava, doncs ja estava escolaritzada, el pare ha donat la seva pròpia versió i diu que la seva mare ja sabia que se la volia portar a Itàlia, tot i que ell obstaculitza completament que es pugui saber on està, perquè ell apaga els telèfons. Els Mossos en aquell moment, òbviament, li demanen al jutjat tot, és a dir, intervenir telèfons, saber on està, geocalitzar-lo, és a dir, tot, la mare contracta un detectiu, és a dir, no és una cosa que digui me l'he endut a Itàlia, estic aquí i aquí estic al telèfon, no és així, però ell a la seva defensa diu que això és una cosa que ja... que ja ho sabien, i llavors aquí ara és, hi ha un procés judicial on s'avalua com està aquesta nena, on està millor, si és allà amb el seu pare o aquí amb la seva mare. Tot ens faria pensar...
Però això no està resolt encara.
No, això no està resolt.
I la nena en un centre de menors.
I la nena està en un centre de menors, que sí que és veritat que ens diuen que està bé, és a dir, que no...
No hi ha, però estaria millor amb la seva mare.
Estaria millor amb la seva mare, lògicament. La seva mare està sent assessorada per la Carla Vall, l'advocada. Ella, a més, té un procés de denúncies amb el seu... amb qui ha tingut la filla. Té denúncies per amenaces i per injúries que s'havien de veure al febrer. Ella a més va interposar alguna denúncia més, és a dir que és un cas complex, perquè a vegades les sustraccions de menors les veiem en casos on fins i tot hi ha custòdies compartides, però tu no et pots endur un menor encara que tinguis una custòdia compartida o estiguis casat i convisquis amb aquella persona sense permís de l'altre progenitor, és una cosa que no pots fer. Si a més ho fas quan l'altre té la custòdia, té la guarda, és un delicte, és el delicte de sustracció de menors.
I el pare està detingut?
El pare no està detingut, el que sabem és que està investigat, sobretot perquè per poder-li fer totes aquestes coses que hem parlat del telèfon, de saber on està i com es mou, el jutjat l'havia d'investigar. Lògicament, ell això, ell manté la seva innocència, i la seva innocència que ell s'endú la seva filla, perquè considera que allà havia d'estar així. Nosaltres hem parlat amb la seva mare, i ella el que explica és una situació d'angoixa total, i literalment em va dir que estaven vivint un infern.
Però clar, ara, si està en un centre de menors, la mare pot anar allà a visitar-la o tampoc?
Clar, això, fins on sabíem, la mare no havia anat. Jo no sé si això ha canviat una mica, no? I potser ha pogut anar a veure-la. I el que ens deien és que estan esperant demà, dia 22, però és veritat que ja pensaven que la setmana passada podien tenir alguna resolució, que el jutjat es manifesta d'alguna manera.
El jutjat italià.
Sí. És veritat que la realitat d'aquests casos el que ens demostra és que acostumen a ser molt lents.
Clar, però aquí anem seguint les normes i anem seguint el conveni de la Convenció de Ginebra i la seva d'allò, i aquí hi ha una nena que està en un lloc que no li pertoca.
Sí. Aquí la Carla Vall, amb un comunicat que va fer també en nom de la família, el que es queixava era precisament d'això. És a dir, no és un cas on ningú s'ha pronunciat, sinó que nosaltres aquí ja tenim un jutjat aquí que s'ha pronunciat i que ha dit que aquesta nena ha d'estar amb la seva mare, que és qui té la guarda de custòdia. És veritat que això sembla que és un acord i que durant un temps el pare i la mare sí que tenien els dos la guarda de custòdia de la nena, que segurament hi ha com més debat legal sobre això, però en tot cas la justícia aquí italiana, que és el que explicava la Carla Vall, ha decidit que ells han de decidir per sobre d'una resolució judicial que ja existeix.
I acabo amb la mateixa pregunta que et feia abans. Això també passa més del que ens podem imaginar?
Molt. Això passa
moltíssim.
Que un dels dos progenitors s'emporti el fill-filla i...
Sí. Les dades, el que ens diuen, les estadístiques, el 2022, les últimes com més actualitzades que teníem d'això, era un cas al dia, més o menys, i si miràvem a nivell europeu, uns 2.000 casos a l'any a tota Europa. És a dir, que és moltíssim i que són situacions que generen molta por, molta incertesa, molta preocupació, i el que tu deies abans, és a dir, si jo tinc una resolució judicial que aquesta nena està amb mi, per què no està amb mi la meva filla, no?
Bé, últimament les resolucions judicials de vegades tampoc tenen per què complir-se, no? Vull dir que depèn de com, per diferents motius i per diferents raons, però no, tampoc és el primer cas.
Estem en un moment complicat, estem en un moment
desgràcia. Complicat. Rebeca, gràcies per venir avui gràcies. Dimarts. Dimecres. Ja no sé ni quin dia sóc, és un dia complicat a tot arreu. En marxa aquesta hora, el comitè tècnic per decidir quan es reprèn el servei de Rodalies. N'estem pendents. Us mantindrem informats. La Ràdio Nacional, pendent del que és important. Aquestes hores són difícils, perquè hi ha molta gent que està intentant tornar a casa. Les companyies d'autobusos han reforçat les seves flotes per donar el màxim de servei possible. Anem a aquesta hora a l'estació de busos de Fabra i Puig, a Barcelona. És un punt de sortida de la ciutat. Carme Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es nota un
doncs
ambient...
Doncs un punt de sortida...
Som-hi.
Digues.
Dic sí.
Endavant. És un punt de, com deies, de sortida de molts autobusos i estem en plena hora punta, Francesc, una hora en què hi ha moltíssima gent aquí, però et podria dir, en comparativa amb altres vegades que he vingut a cobrir altres situacions de vaga, doncs que ho trobo com diferent. No hi ha, jo no detecto ni un ambient de caos, ni un ambient de nerviosisme, les cues estan ben estructurades, hi ha persones esperant davant dels autobusos, però no detecto... nerviosisme. Això sí, hem parlat amb els habituals, les persones que agafen aquests autobusos cada dia i ens comenten que aquest matí venien molt plens i ells sí que veuen les cues una mica més llargues, però també hem parlat, sobretot hem anat a buscar persones que habitualment no van en bus sinó que van en Renfe i avui han hagut de canviar la seva rutina. Estan preocupats perquè se'ls ha allargat, en alguns casos en comentaven que fins a 2 hores, que no sabien a quina hora tornarien, però també amb aquell neguit de què faran demà.
Clar.
No saben si demà podran o no podran agafar, hauran d'agafar el bus. Uns m'han explicat aventures, que si un tros amb R3, que si un tros amb bus... O sigui, que és una mica no saber què has de fer demà. I llavors també hi ha la típica queixa, però que és habitual en aquests casos, d'una persona que per primer cop agafava aquest tipus de bus i que es queixava una senyora, de, sobretot de falta d'informació.
És la primera vegada que em toca agafar l'autobús. No sé què passarà ara, si ve l'autobús de Renfe o no, però bueno, jo vaig a Mollet i ja porto una estona esperant i no sé com... És que, a més, no posen horaris ni saps... Bueno, a mi em falta una mica d'informació i més que és la primera vegada que em trobo aquí en aquesta parada del bus.
Bé, doncs aquesta afluència superior a l'habitual, sense caos... Ara mateix a Fabra
no,
i Puig...
Jo no diria aglomeracions. Sense aglomeracions hi ha molta tranquil·litat. La gent, jo diria que les cares de la gent bàsicament és de resignació i molts d'ells entenen la mesura d'aturar Rodalies per una qüestió de seguretat.
Doncs de nou, va bé enviar-hi algú que ja ho ha viscut abans, com la Carme Montero, per posar el punt just i avaluar quina és la situació d'aquesta tarda de tornada, que esperàvem que potser seria una mica més complicada, de moment sembla que no, doncs que duri, que com a mínim...
Pensa que és possible, em comentaven que és possible que molta gent hagi optat pel teletreball o
clar.
Per agafar cotxe propi. I no s'han atrevit a provar l'aventura de l'autobús. Si aquesta situació es perllongués, suposo que la gent haurà de prendre tot tipus de mesures. Però ja et dic, el que s'està vivint en aquests moments i és hora punta, és una situació de relativa calma en aquesta estació.
Carme Montero, gràcies.
A tu, bona tarda.
Ara deia el cotxe, si mai sentim cotxes, doncs el cotxe, deia que molta gent haurà optat pels cotxes. Aquesta tarda quedarà l'AP7 tallada en sentit sud a l'altura de Martorell. Hi ha risc que l'autopista s'esfondri arran del despreniment del talús que hi va provocar el descarrilament mortal d'un tren prop de Gelida i, per tant, s'ha decidit tallar. El Servei Català de Trànsit primer ha dit que era 3:45, després a les 6 de la tarda queda mitja hora perquè això es produeixi. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim això confirmat, que a les 6 es produirà el tall.
No ho tenim confirmat del tot. L'últim comunicat del Servei Català de Trànsit diu aquesta tarda i no parla d'una hora concreta. O sigui que...
Home, però hauríem de deixar de marejar la gent, llavors, no? tots plegats,
la veritat, la veritat és que quan Trànsit, almenys els portaveus de Trànsit, ens han dit les 6 de la tarda, ens ho han dit una mica off the record i de forma, diguem-ne, aproximada, que era una nova aproximació, però no ens ho han dit del cert.
Per tant, tu ens confirmes que no està tallada encara?
Confirmo que encara no està tallada, que hi ha un carril tallat a la circulació i que a l'altura de Gelida, al punt de l'accident ferroviari, i que hi ha un parell de quilòmetres de congestió en aquesta zona, però de moment no està tallada.
Doncs seguirem pendents de tot això, Mari Gus. De seguida que es talli, ens ho expliques.
Sí, perfecte.
Tarda complicada de trànsit. Farem una pausa i ens la complicarem més amb l'Enric Calpena. Julio Iglesias. Abans de Julio Iglesias, ara venim.
A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i
esclat. Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, 2 i 3 euros. Com les galetes Chocoflakes Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és pie one, però és una altra història.
Un restaurant que Caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Tallada la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní i Gelida.
En moments excepcionals, sempre hi som.
S'acaba de confirmar una víctima mortal.
Estem a l'esplanada del cap de Sant Sadurní.
Amb un equip de professionals.
Catalunya Ràdio.
Compromès amb l'actualitat.
Tota la xarxa de Rodalies no repetirà
el funcionament. Bon dia, són les 5.
Aquesta matinada, els tècnics de DIF...
Rigorós amb la informació.
Són les 6. No hi ha servei de Rodalies a tot Catalunya. A l'estació de Sant Joan Garcia.
Aquí la majoria dels usuaris reaccionen amb desconeixement.
Que va agafar el tren de la 625.
No.
Tothom estava com
quiet, parat, les pantalles ficaven... Si de conflictiu, també dius que no, la
veritat. Catalunya Ràdio, 3CAT, Info.
A tota hora i a tot arreu.
Mantenim aquesta suspensió amb el mateix criteri...
Pendents d'aquesta notícia, d'aquest tall de l'autopista AP7 en direcció sud i que es produirà en els pròxims minuts i que durarà diversos dies perquè ha quedat malmesa per l'accident de Rodalies ahir a Gelida. Per tant...
Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquests dies han sortit a la llum les denúncies de possibles abusos comesos pel cantant Julio Iglesias a una gran quantitat de dones joves del seu servei. El cas ha aixecat molta polseguera perquè ha mostrat una cara de la fama i el poder que no acostumem a airejar en públic, com a mínim no és la primera cara que veiem. Això deu haver-hi antecedents històrics. Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Home, i tant. És una cosa molt, molt coneguda. A més, jo diria que a ningú no li ha estranyat que hagin sortit denúncies d'aquest tipus. No perquè poguéssim sospitar que Julio Iglesias podia ser un abusador, això cadascú sap el que imaginava abans, sinó perquè en els darrers anys s'han destapat moltíssims casos més o menys similars dins del món de l'espectacle.
No cal anar gaire lluny. El cas del productor cinematogràfic Harvey Weinstein, que feia servir el seu enorme poder a la indústria per mantenir relacions amb moltes actrius.
Sí, sí, és el moviment Me Too. Sí, el famós Me Too va ser això del Harvey Weinstein.
La nostra estudiant en pràctiques, la Maria Pérez, ha sortit al carrer per saber quin grau de sorpresa ha provocat aquesta notícia, la de Julio Iglesias, i quins altres casos els venen al cap.
Esperaves que sortís tota aquesta informació sobre Julio Iglesias?
Sí, pel seu tarannà.
Doncs no m'ha sorprès gaire, perquè encara que això ha sigut també, bueno, no fa gaires anys que estan denunciant aquest home a la seva època, als anys 60 o 70, feia el que li donava la gana. El que passa que llavors es tapava tot i no se sabia res. Ara que s'ha destapat això, segur que sortiran més coses.
Jo li dono un vot de confiança a ell i la veritat que em sorprendria molt que sigués veritat aquestes acusacions.
Recordes alguna altra persona coneguda que hagi viscut una situació similar?
Pues el jugador de futbol, no? Aquest, l'Alves, per exemple.
No. Tots els famosos.
Un cas molt sonat va ser el exfutbolista del Barça, Dani Alves.
Sí, recordo que fa un parell d'anys va sortir el Plácido Domingo, també, un altre, que també l'havien denunciat també per abusos. I, bueno, és el que diem, aquest tipus de gent, aquests cantants i això, es creuen que són els amos del món i fan el que volen.
No, home, ho ha dit tots els famosos, home, no tots, no. Tots,
no, en coneixem uns quants, tu i jo, que jo podríem posar la mà al foc de que són bona gent, sí.
Home, bastants.
El que passa és un problema que va més enllà, dels famosos. Qualsevol home amb poder...
Encara que no sigui famós.
Clar, té moltes possibilitats de moltes coses i exercir malament aquest poder.
Però això de Julio Iglesias no és nou, si és que ha passat ara, però en el passat sí que havia passat. N'hi ha hagut de casos abans, eh?
Uf, molts, moltíssims, eh? De modalitats d'abusos n'hi ha de tota mena, eh? O sigui, hi ha hagut casos, el cas d'artistes, des de violadors confesos a maltractadors o a gent que ho barreja tot. Mira, poso un exemple relativament conegut, la Pablo Picasso. Ah. Geni indubtable, a les arts plàstiques del número 1 potser del segle XX, però segons la crítica Victoria Convalia, cito literalment, era un seductor intel·ligentíssim, molt simpàtic, però de l'altre costat era gelós, possessiu, masclista com molts homes de la seva generació, maltractador psicològic i amb un punt de sàdic. Ja dona una descripció...
Home, és un pantone important aquest, eh?
Complexa, eh? Picasso no era un cas aïllat, eh? Són molt coneguts els casos d'Auguste Renoir o Julio Romero de Torres, que pintó La Mujer Morena, que eren coneguts per la fama que tenien de violar les seves models, fos cert o no. Jo això no poso la mà al foc, però en tot cas la fama que tenien era aquesta. De fet, el primer cas d'aquesta relació dels artistes amb l'abús o amb el sexe en general, que et vull parlar en extens, és... estremidor.
Home, per la música no sembla estremidor.
No, el Llac dels Cingnes.
Sembla molt suau.
Aquest és el tros aquell del
de
Llac dels
Cingnes. De puntetes, gairebé, no?
Que són quatre noies que ballen allò com agafadetes de la mà i van de costat.
Un gag del tricicle, em sembla. Que
Han fet d'aquesta, sí, sí. És el fragment de la dansa dels petits cingnes, de Tchaikovsky, un dels moments més emblemàtics del ball clàssic. Aquest tros, aquest fragment especialment, acostumen a interpretar ballarines molt jovenetes, perquè són els petits cingnes del llac. No? I aquí vaig. Potser la companyia de ballarines clàssiques més importants del món durant segles, perquè és una tradició que ve del segle XVII, és el ballet de l'Òpera de París, que té la seu al Palau Garnier. No sé si recordes, és l'òpera, el Palau de l'Òpera... Tenen dos d'òperes a París, aquesta i la Bastilla. La Bastilla és molt moderna, l'Òpera Garnier és preciosa. Saps on passava el fantasma de l'òpera? És aquella.
Ah,
és aquella. Ja, una mica està. Pastisset, eh?
Ja,
diguéssim. Dedicat, sí. Molt bonic, molt bonic. Doncs bé, a finals del 19, l'escola de ballet era una sortida molt clara per la misèria de moltes nenes franceses que tenien una certa, uns certs dots per la dansa. Les noies, que eren molt jovenetes quan començaven, 7, 8, 9 anys, eren seleccionades i emprenien aleshores una carrera que en molt pocs casos, poquíssims, podia arribar a l'estrellat. Les noies estaven molt mal pagades, especialment les més novelles.
Clar.
Tant és així que es considerava normal i fins i tot s'incitava que practiquessin la prostitució per tal de mantenir-se dins del ballet. Era una prostitució de tota manera selectiva, perquè els membres de l'alta societat francesa, especialment un club que es deia Hockey, tenien el dret d'assistir als assajos d'aquelles noies, hem de pensar a finals del 19 com anaven vestides les dones, que eren molt, molt tapades, i les noies, òbviament, per assajar, anaven amb aquelles malles ajustades, els culots, etc.
Allò era un festival per aquesta
gent.
Era
un festival, sí, sí, imagina tot de senyors grans asseguts allà, mentre les noies, molt jovenetes, insisteixo, ballaven. A més, depenia del que pagaven el director de l'òpera, podien entrar fins i tot els vestidors. De fet, tenia una cambra secreta, relativament secreta, que podien veure com les noies es canviaven.
Què
diu? Horrorós, eh? Doncs les noies ho sabien, però qui ho sabia especialment era el que s'anomenaven les mares, que de vegades eren les mateixes mares de les noies, de vegades eren tutores, que el que volien, i s'entén perquè la misèria sempre comporta de vegades drames molt més grossos que no pas el purament el no tenir diners, volien que aquella noia que elles emparaven aconseguís un amant d'alta societat per tal de mantenir amb ella i a la família i col·locar-la, diguéssim, clar, que és una cosa bastant tremendo. A les noies, encara avui en dia, a les que comences l'anomenen en francès petit gat, les ratetes, doncs entre les ratetes eren les que els cràpoles acostumaven a grapejar, amb les noies més jovenetes. Et poso un cas molt famós. El futur rei britànic, en aquell moment príncep de Gales, Eduard VII, va comprar-se una casa molt a prop del Palau Garnier, que ara és un hotel. Jo hi he estat en l'hotel aquest en qüestió.
Mira-te'l.
Sí, sí, no, està, és un hotel normal i corrent.
No, ja
veiem
com però se'ls gasta.
Home, per anar a òpera, això, hi ha coses a mi a l'òpera, ja saps que em torna boig, no precisament pel tema que estem comentant avui, doncs ho feia precisament per tenir les trobades amb les ballarines.
O sigui, per viure al costat del vici.
Al costat, però al vici des dels carrers, el veus, des de l'hotel veus directament això. D'aquesta època és quan el pintor Degas fa tota aquella sèrie tan impressionant de pintures de noies ballarines. Esclar, les pintures, òbviament, no expliquen res d'això, però ara te les llegeixes. Degas era impotent, per cert, no tenia, que se sàpiga, cap mena d'interès sexual. Però ara mires aquelles pintures i veus aquells senyors tan elegants mirant-se a les noies ballant.
I fas l'altra interpretació, no?
Ja no són tan gustoses, potser, aquestes pintures.
Déu-n'hi-do, comencem forts avui, eh?
Sí, sí. Però,
una altra història?
No et preocupis, sí, perquè l'altra història té com a mínim un final feliç.
Som-hi. Ui! Ha saltat uns quants anys, no?
Sí, sí, anys i estil musical, eh? Aviam si saps qui és.
Tina Turner.
Home, molt bé.
Sí, home.
La Tina Turner té una potència, tenia una potència, sí, extraordinària. Això és Typical Male, aquest tema. M'ha semblat molt adient, perquè Typical Male amb el que estem parlant.
Sí.
Resulta, la Tina no es deia Tina Turner, es deia Anne May Bullock. Ella era una cantant adolescent, amb una veu extraordinària, que a més es ballava molt bé i era molt atractiva. Activa, ho tenia tot, diguéssim.
Potència i força. Sí.
Aleshores, actuava una vegada, quan era molt adolescent, actuava amb una petita actuació musical i, per casualitat, va passar per allà un cantant mitjanet amb hores baixes, Ike Turner. D'aquí vindrà el Tina Turner, diguéssim.
Ah, clar.
Ike Turner era un cantant, bé, no és que estigués malament, però no era res d'altre món. Va tenir molt ull perquè se'n va adonar que aquella noia joveneta, que era extraordinària en molts sentits, tenia un gran futur per davant. I la va seduir. Fins aquí pot resultar una mica morbós, però entra dins de la història de normal. El que passa que Ike estava casat, va decidir desfer-se'n de la dona i...
Desfer-se'n vol dir divorciar-se.
Divorciar-se. Divorciar-se. I llavors es van portar, al cap de molt pocs mesos, a la futura Tina Turner, se la van portar a Tijuana, a Mèxic. Per sorpresa li va dir que es anaven a casar. Ella es va quedar molt sorpresa, però estava enamorada i va dir que sí. Per celebrar la nit de noces, perquè vegis com era el personatge, se'n van anar a una casa de barrets, una casa de prostitució, on el Ike Turner va practicar amb una senyoreta llogada mentre la Tina estava obligada a mirar-s'ho. Això mare és perquè vegis meva el nivell. La cosa van ser uns anys en què Tina cada cop era més bona cantant, millor, fantàstica, i tenia molt d'èxit amb el duo que era Ike and Tina, que cantava molt bé i tenia molt èxit, però clar, tot això a cop de bastonassos, l'obligava a prendre drogues, etc, etc, fins que la Tina se'n va fartar. Se'n va fartar, però ell ho tenia tot lligat per contracte, i el que va fer va ser deixar-la a la misèria. Directament. Ella era la bona, però la va deixar a la misèria. Ella va començar a actuar en petits llocs, refent el seu camí, i un dia, per casualitat, la va trobar el David Bowie. Home. Que va anar a l'actuació. David Bowie, a més, es va enamorar, van tenir una relació, ells dos, una relació molt esporàdica, però es van fer molt amics. I David Bowie li va obrir els camins a la indústria i ella va triomfar. De fet, tota la seva vida, Bowie i Tina Turner van ser molt, molt, molt amics. Gràcies a aquest moment final, Tina va triomfar a la vida i va poder deixar enrere el maleït Ike.
Bé, això ha acabat bé, ho hem remuntat. La que en falta, que acaba bé, també?
És relativa, ja ho veuràs.
Això és Mick Jagger?
Sí, home, quina orella més fina que tens.
Rolling Stones!
Una cosa. Els Rolling Stones. Els Rolling Stones potser són el paradigma del grup de rock seguit per groupies. Això de les groupies, home, ja saps, sí, són aquelles noies...
Amb els Beatles, no?
Sí, sí, el que passa és que els Stones, com són una mica més dolentots, diguéssim...
Ja, encara més.
Encara més. Doncs aquestes noies eren aquelles noies que teòricament es posaven histèriques. Les groupies, de tota manera, eren una mica les que estaven molt a prop del grup, tant que no els importava, i a més, això ho hem d'entendre com a dones lliures, i per tant, no és el mateix concepte d'abús, ni molt menys, no els importava allitar-se amb aquells famosos i gaudir de la vida amb ells, diguéssim, La més famosa, el cas més sonat, potser és una que es diu Pamela De Bar. Pamela De Bar és una dona que encara avui en dia és viva i és molt gran. Va escriure molt i explicar les memòries, tot això. Ella, de molt joveneta, va decidir compartir el camí amb els músics més atractius que coneixia. Va conèixer una mica per casualitat el Frank Zappa, el primer de tot, s'hi va aconseguir allitar, però després es va allitar i va aconseguir amb Mick Jagger, Keith Moon, Jimmy Page,
quin catàleg, eh?
Sí, sí, tots els de Led Zeppelin, tots els de Deep Purple, tots, i molts altres que no són potser tan coneguts. Ella ho va aconseguir, ho ha explicat en moltes novel·les, i ella és la que va posar el nom a groupies, és el cas que li va posar ella el nom.
Ah, sí? Sí, es va inventar el concepte.
Es va inventar el concepte. La més famosa de tota manera de groupies, i aquesta te l'haig d'explicar perquè és meravellosa, és una senyora que es diu Cynthia Caster Plaster Albritton, tot això seguit, eh?
Cynthia Caster Plaster Albritton, carai.
Doncs aquesta no només ha sigut una groupie convencional d'estar a prop dels famosos, a llitar-se i fer de festes, etc, sinó que, a més, tenia una visió artística i va decidir fer motllos amb guix dels penis dels... amb posicions normals, diguéssim, dels penis dels músics amb qui s'allitava.
Motllos?
Motllos.
Però això has d'agafar un...
No, jo no ho sé, no. Jo les plàstiques no les domino.
No t'has fet cap motllo?
No m'hi fet cap motllo de cap mena, llavors no t'ho sabria dir, ni ningú me l'ha fet, també tot s'ha de dir. O sigui que no et sabria dir. Però, en tot cas, no seria gaire espectacular. Però no entrem en detalls. En tot cas, la col·lecció d'aquesta senyora de penis de músics, una col·lecció reconeguda artísticament, s'exposa regularment arreu del món.
O sigui, això és una cosa pública, diguem.
Clar, i jo demano ara, jo crec que el MNAC, per exemple, podria demanar que aquesta col·lecció s'exposés al Museu Nacional d'Art de Catalunya, perquè així podríem potser tenir, si Barcelona i en general Catalunya és un lloc on els músics internacionals s'hi troben còmodes, què millor que posar tots els penis de tots aquests, el peni de Frank Zappa, d'Eric Clapton, de Jimi Hendrix, que hi són, doncs posar-los allà i comprovar que realment la música arriba molt, molt, molt endins.
Epa, aquest final, eh? Te l'has pensat estona,
no,
aquest,
no,
eh?
No, ha sigut una cosa natural.
El que ens arriba a nosaltres al cor és l'Enric Calpena, que això ens explica històries cada dia que ens sorprenen o que ens enfaden, com alguna d'aquestes d'avui.
Sí, home.
Però
no,
sempre molt interessants.
Pues moltes gràcies.
Has vingut amb tren, no, eh?
No. Avui, per aquelles coses, sempre vinc aquí amb transport públic. Avui he vingut en cotxe perquè el tenia a revisar i l'he agafat. O sigui que avui és una cosa... Ara m'espera un trànsit terrible tot plegat per fer quatre carrers, que és tornar-lo a casa, el cotxe, però en fi.
Quan ha sortit la revisió?
279 euros.
Que... Caram!
Sí, sí. No.
Sempre troben alguna cosa.
Sempre dius, ai, mira, allò que
sempre
no funcionava.
Sempre troben alguna cosa. Enric Alpera, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Ara fem pausa, però. 932017474. No és la xifra de la factura del cotxe d'Enric Calpena, és el telèfon per participar al nostre repte sonor. Atenció, avui al premi.
A veure.
Producte denominació d'origen. Atenció al lot Montsià. Quilo d'arròs, quilo d'arròs bomba, quilo d'arròs carnaroli, una ampolla de licor d'arròs, un davantal, una carmanyola i un got mesurador.
No hi ha un motllo de penis de ningú.
Potser l'hi afegim. No us direm d'aquí.
Ja ho veurem.
Pausa i concurs.
El meu pare té diabetis. Gràcies a Cuideo, compta amb un cuidador que li fa el seguiment del sucre i amb un podòleg que el visita a casa per tenir cura de la seva salut. Cuideo!
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar... Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Sylvie Kaufman, Mark Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Tot és possible un dia de partir.
La mina al segon pal, arrebatada, Koundé, gol!
Tot és possible a la Champions League.
El segon de Koundé!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Eslàvia Praga-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tant de coses, aquella furgoneta, doncs, s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda. amb Francesc Garriga.
És un dimecres complicat. Els trens segueixen aturats. A aquesta hora, el SECAT deliberant, decidint com i quan evoluciona aquesta situació quan es reprèn el servei de Rodalies. Pendents del tall de l'AP7. No tenim clar si es produirà d'aquí 7 minuts o no. En tot cas, això és el que estem vigilant a Catalunya Ràdio, però volem també jugar amb vosaltres. Avui parem l'orella. És el repte sonor. Els dilluns, rosca. Els dimarts, rànquing. Els dimecres, repte sonor. Un àudio, ens heu de dir a què correspon aquest so que us donem, que us emetem. Producte de denominació d'origen, eh? Atenció al lot Montsià. Un quilo d'arròs Montsià extra ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli per risotos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fets a Morzite. Que crec que es diu així. Han trucat ja dos oients. Han trucat més, eh? Avui ens ha rebentat la centraleta, perquè avui hi ha molta gana de ràdio i molta gana d'arròs. Ha trucat el Marc, de Vilassar de Mar. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets afectat pel tall de Rodalies, per exemple?
No, perquè estic a l'atur, sortosament o malauradament, i m'he estalviat això, mira. O sigui, bé.
I el temporal d'aquests últims dies, la llevantada, us ha afectat la platja, Vilassar?
Sí, però bueno, la platja ja fa temps que és testimonial, pràcticament, eh? Vull dir, aquí caldria fer alguna cosa, alguns dics, no sé, com a Cunit, alguna cosa així, amb el temps, no sé, ja veurem.
Doncs estarem pendents d'això. Avui anem a fer repte sonor. Jo sí. Et posaré un so i tu m'has de dir a què correspon aquest so, d'acord?
Val.
Atenció, escoltem l'àudio pel Marc, de Vilassar de Mar. Jo crec que això, a partir de certa edat, ho hem de saber.
Exacte.
Però jo et dono opcions, perquè aquí...
Ja m'he que boomer, això, eh?
Més mastegat, ja. Sí, més mastegat, te'n recordes? Bé, atenció, sí. Això és... un so de la pel·lícula Wall-E, que ha begut una mica de més.
Mec.
Això és Bertín Osborne intentant lligar-se a una extraterrestre.
Mec.
Això són les comunicacions entre Groenlàndia i l'illa de Pere Gil.
Vinga, allò.
O això és un antic mòdem que es connecta a internet.
Això. Aquesta, és la quarta.
Bertín Osborne, dius?
No, la quarta, home. Bueno, sembla un Spectrum, allò, també, no?
No. Jo he dit un mòdem. És un mòdem?
És un mòdem, sí, sí.
Mòdem és una resposta... Correcte, és un mòdem. No. Te'n recordes que et connectaves? Llavors, no truqueu!
Sí, tant.
Que ningú truqui per telèfon, que estic connectat baixant-me cançons amb el Napster.
Però a mi em sonava més això, a cassets d'aquells, de jocs antics, d'Spectrum i tot allò, de fa anys. No,
això és un mòdem.
Bueno, és similar.
Has encertat, Marc, però espera't, perquè no ets l'únic participant. Per tant, a veure què tal ho fa la teva contrincant.
D'acord.
Ah, però escolta, si tenim la Mariluz. Mariluz, bona tarda.
Bona tarda.
Però estàs pendent del trànsit, tu, o ets una altra Mariluz?
No, jo no estic pendent del trànsit. La del matí sí que és Mariluz, ja l'escolto ja.
Però, Mariluz, ens pots fer... Pots sortir per la finestra a actualitzar-nos el trànsit de cas del teu carrer?
Pues mira, jo visc a Sabadell i, de moment, ara està passant una ambulància, però, per lo de més, està bé, està tranquil, eh?
Gràcies, Mariluz, de l'equip viari. Bona tarda. Ja ens falta la nostra Mariluz. Et fitxarem a tu.
Bueno, avui riem per no plorar, perquè tenim motius, però sobretot per la persona que s'ha quedat allà.
Però
el de més ja... El que tu dius, hem de continuar la tarda, però pesa una mica, eh?
Home, estem molt tocats i avui ho hem seguit, sí, i ho seguirem
i
fent.
Jo us agraeixo que ens distraigueu i que ens informeu. Home. Molt bé.
Va, doncs mira, que et poso un so i m'has de dir a què correspon aquest so, d'acord?
A veure.
Atenció. Ui, és un so que se sent molt fluixet. Hem de parar bé l'orella, a veure. A veure, avui la Montse Barcón s'ha passat. Això és molt difícil en comparació amb el fàcil que era l'altre.
A veure,
et dono quatre opcions, Mariluz. Això és el concepte de l'any 2025 opinant sobre el 2026. Això és un polític valorant la proposta de nou finançament. Això és Carme Lloberes rebent una abraçada. O és un so de l'escurçó negre, el personatge de la tele.
Hòstia, pues mira, et diré l'escurçó negre per dir alguna
cosa. Doncs l'escurçó negre és una resposta correcta! Correcta! A veure, Marc, Mariluz, hem d'anar de pressa, però de pressa per fer el desempat. La Sagrada Família es va començar a construir al segle XIX, però quin any va començar a construir-se? Marc.
1875.
No, Mariluz, Mariluz.
Es va començar a construir el 1886.
Doncs us hi heu acostat molt tots dos, però per poquet guanya la Mariluz. Marc, t'has quedat a prop, eh? Era el 1882, Mariluz, enhorabona i gràcies pel trànsit.
A vosaltres. Enhorabona.